Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, un nou episodi de Mossega la poma. Avui, mano a mano, el senyor Marc Alier, la Marc.
Avui farem un quickie.
Un quickie, sí.
Farem un quickie, perquè...
I qui us parla, sí. En Tomàs Manzanares. Avui anem una mica malament de temps i ha sigut una mica així, pim-pam.
Ja ha celebrat les caravanes del Mobile World Congress?
Mira, vaig tenir sort que ahir em van portar i em van tornar a portar de Sabadell a Barcelona i de Barcelona a Sabadell.
Ahir la ronda d'alt per la tarda era una joia.
El que passa és que jo entrava a Barcelona a les 7:02 i estava al Mobile a 20 minuts de les 8 esmorzant amb un Frankfurt vell, un cafè en llet, a la part, diguéssim, de l'Hospitalet de veritat, al costat del Mobile. Vull dir que quan va passar tot, jo ja estava allà.
Ja havies arribat, eh? Estaves amb un Frankfurt d'aquests típics que es van obrir els anys 80,
correcte,
que segurament encara tenen inventari de llavors i aquest tipus.
Sí. Bueno, jo vaig demanar un cafè en llet, vull dir que
Prendre el Frankfurt.
No em vaig prendre el Frankfurt perquè era molt d'hora al
matí. Esmorzar.
I últimament no prenc Frankfurt ni per esmorzar ni per sopar.
Bueno,
en tot cas... Alguna referència al Mobile farem, perquè jo tinc...
Tu has estat al Mobile.
Sí, però jo he estat al Mobile treballant.
No has estat allà passejant, allò...
Vaig fer un parell d'escapadetes, que per cert, em vaig trobar en Josep Ruano.
Hòstia!
Sí, el...
Il·lustre senyor Josep Ruano.
Sí.
Que em van dir les males llengües, que m'han dit males llengües d'en José Cabré, que es veu que una empresa que es diu Byte Right va sortir a l'avantguàrdia perquè havia superat una ronda d'inversió.
Està molt content.
Sí,
vam estar ahir parlant un moment d'això.
M'han dit les males llengües, això, que Byte Right és una empresa que funciona, perquè es veu que qui el porta sap el que es pot, eh?
Pensa que perquè una empresa aixequi una ronda d'inversió no és que et truquin el diumenge i, ei, que dilluns et posem els diners damunt de la taula. No va així, eh? Són... feina, molts mesos de feina, vale?
En Josep ara fa uns anys en Josep va vindre a la FIP i va donar una masterclass sobre com es feia per vendre una empresa. I va explicar el procés de la venda de Capside, i entenc que, bueno, que segurament vendre és més complicat, però una ronda d'inversió en el que hi hagi gent que et doni pèmpims, doncs no és fàcil.
Jo puc explicar-ho com a venut. Jo supercontent. Bueno, total, que he estat al Mobile World Congress.
Byte Right necessita augmentar fer una ronda de finançament perquè sembla ser que volen augmentar el patrocini de Mossega la poma. Necessiten, ara que sabem que tenen pèmpins, potser poden això estirar-se una mica.
O doblar o triplicar la seva aportació a Mossega la poma.
Exacte, triplicar o multiplicar per 10.
O multiplicar per 10.
Vale, escolta, sí. I si no, doncs ens poden pagar en dones en vi, també, o sigui, no és
vulguin.
Problema.
Sí, com ells vulguin. Com es diu això? El que prenia l'Astèrix.
La poció màgica.
Els senglars, aquells que anaven rostits.
Ens ho poden donar en senglars. Muntem un mossega a la poma Flying Circus i ells posen el senglar.
Per cert, estem a YouTube, salutacions
a YouTube.
L'Andreu Guinara ens diu: l'agenda del senyor Ruano ha de fer goig de veure. Pues ni t'ho imagines, Andreu. No puc explicar més del que ha sortit a l'avantguàrdia, però ni t'ho imagines. Bueno, molt content.
I tampoc direm el que ha dit sortir a l'avantguàrdia. La gent que se la vulgui
dir,
que el busqui.
Perquè en Josep, a banda de ser qui és i d'haver fet el que ha fet i de ser empresari i tot el que vosaltres vulgueu, a part de ser mecenes de Mossega la poma, a part de participar en el grup, té temes de cuina, l'àrea aquella de cuina la porta pràcticament ell, ha participat molt a Mossega la poma i tot el rotllo. A part de tot això, és amic. Vull dir que és d'aquelles persones que quan la veus t'abraces amb ganes.
Clar que sí.
Sí, sí. I això, de tot el que he dit, el més important és això darrer. Vale?
Mira, fa 3 mesos va en José Cabré, precisament va organitzar una conferència que va donar en Josep, en els alumnes de l'assignatura d'Economia, sobre com sobre muntar una empresa d'informàtica. I jo recordo estar sentat allà i dient, hòstia, això ja m'ho podien haver explicat als 26 anys quan vaig muntar jo la meva empresa i no l'hagués tingut que tancar al cap de 7 anys. Sense perdre calés, eh? Sense perdre calés. Però...
Perquè tot funcioni en una empresa, s'han de donar moltes variables que conjuguin, saps?
No anàvem a parlar
del mobile. Jo vull parlar d'una cosa que vaig veure, però després ho explico.
Anem a posar una falca.
Abans acabem de presentar-nos, que t'he presentat a tu, però no he dit que era jo, i tu no ets,
no portes 17 anys, que són 580 programes.
83, que és aquest que fem avui.
Ningú.
Per cert, ahir va venir una persona que ja sortia... Jo estava a la meva empresa, a l'àrea de la meva empresa. Vaig fer una petita volta per veure dues coses, ¿vale? I ja marxava i se'm acosta algú per darrere, em dona un copet a l'esquena i em diu, he vist el teu... Clar, tots els del mobile portem com una mena de badge.
El lanyard.
Sí, sí. I em diu, tu ets el Tomàs, ho he llegit en alt d'això. Dic, sí, sí, ja veig que saps llegir. Dic, sóc el Xavier... Va dir Xavier... Hosti, ara no me'n recordo. Tio,
un mossegui.
Una persona. Dic, és que sóc company teu perquè... És company meu de feina, però com nosaltres som 350.000 persones, doncs no saps ben bé qui és qui, no?
No els coneixes a tots. És com a mi em passa també, em diuen, vas a un congrés i diu, tu coneixes tal persona que és professor de l'UPC, que està al campus de Castelldefels? No.
No, doncs és company, però és d'una altra àrea de l'empresa, per ara, per no fer-ho llarg, no? Però és que em va fer superil·lusió, perquè diu, és que sé que eres tu, sé que compartim empresa, encara que d'àrees diferents i tal, però no m'hagués imaginat mai poder-te trobar, i m'ha fet moltíssima il·lusió i t'ho volia dir, vale? Molt maco, molt maco. Guai. A més, és un dels que ens escolta fa molt de temps, no?
Clar que sí.
En fi, això, que avui
parlarem... Jo me'ls trobo els avions. Aquests mosseguis me'ls trobo els avions. I no bueno, perquè em reconeixen per la veu. Em senten parlar i diuen, aquest jo sé qui és.
Aquest sé qui és. Sí, a mi m'ha passat... Ara com no fem tantes trobades com fèiem abans de la pandèmia, vale? Ara estan una miqueta més restringides.
Sí.
Abans sí que fent cua per entrar, jo què sé, a qualsevol lloc, algú et donava un copet a l'esquena i et deia, tu ets el Tomàs, te mossega la poma. Es fa molta gràcia. Bueno, avui parlarem
Il·lusió.
Il·lusió. Avui parlarem de Google Gemini, una miqueta.
Podré parlar una mica de Google Gemini. Sí. Tu parlaràs una mica del...
Jo parlaré d'una cosa que es diu Zephyr. Vale? Ara explicaré.
Zephyr.
Zephyr. Hi ha alguna altra cosa més que configurarà aquest episodi 583, temporada 17 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé. Zephyr, al costat de l'estand de la meva empresa, que teníem un estand molt xulo, per cert, tenim un estand molt xulo al mobile, hi havia una empresa que es deia Aalto. A-A-L-T-O. Aalto.
Altos.
Sí.
Alto i malandrin.
Altos, malandrines. Bueno, aquesta empresa de seu americana ha presentat un projecte que jo crec que no és nou, però ara l'ha fet com més públic, més evident. Suposo que ja han fet més proves. Era com una mena de prototip i ara ja és una plataforma, ¿vale? Que es diu Zephyr.
Zephyr.
Com Zafiro, en anglès. I és una nau plataforma que vola impulsada per energia solar, pot estar a l'aire 24%, és una mena d'ala fixa, ¿vale? Que es situa habitualment, va pujant, i es queda allà, estàtica, manté la seva alçada i la seva posició a l'estratosfera, i pot estar allà l'hòstia de temps. ¿Vale? I actua, és molt lleugera, si quatre tios la tiren així des de la pista, la tiren així amb les mans i ale, vola i es situa allà a l'estratosfera. Vale, doncs actua com una torre terrestre de comunicacions de telefonia, però en l'aire, i cobreix el mateix nombre de quilòmetres quadrats que cobririen 250 torres terrestres de mòbils. i està especialment indicat per xarxes d'operacions de telefonia mòbil en llocs de baixa cobertura o de catàstrofe o de problemes de comunicació.
Bueno, clar, és, o sigui, tu tens una infraestructura determinada, però imagina't, jo què sé, que has de fer l'any que ve, a dir, ara aquest any, l'11 de setembre, hi ha d'haver-hi una... suposem que hi ha una manifestació multitudinària i que hi va molta gent i que la Guàrdia Urbana i els organitzadors coincideixen amb el número... aquí hi ha molta gent, a algun lloc, vale? I aquell dia doncs, el que passarà és que no sabrem quanta gent hi ha. No ens podem connectar per mòbil, doncs, perquè hi ha com saturació de la xarxa.
És que capta,
pots afegir sèfirs d'allà per augmentar el d'allò. On fots un al camp del Barça quan hi ha partit?
Sí. De fet, és molt amunt, cobreix molt més que un camp del Barça, cobreix àrees molt més extenses. Transmet vídeos i pots veure les imatges per temes de catàstrofes o per seguiment del que vulguis, però a banda és una antena de comunicacions, però clar, està allà dalt a l'estratosfera. No? Em va semblar magnífic aquest projecte. Jo havia vist algunes imatges, però no havia vist l'ala aquesta, la superala, tio, que és lleugera, és com si fos de plàstic. Té unes plaques...
Algun material ceràmic, alguna cosa fantàstica.
Que tenen unes hèlix per mantenir la posició i res, routers i antenes.
Brutal, tio, brutal. I si cau, esperem que no caigui sobre casa o d'allò.
No pesa. Hi ha quatre tios que la impulsen. Pup, si caigués, no crec que passés res. No, perquè pesa, és com un material així ultra lleuger, és una cosa...
Però si se't cau el router de casa des de molt amunt, ja te digo que et fot mal,
Home, et pot fer pupa,
No, però sí, és un projecte molt interessant. I aquesta és una empresa d'aquí?
No, és una empresa americana.
És una empresa americana.
Sefir és una empresa americana, sí. Molt bé, doncs això és una de les coses que del mobile...
Però a veure, és que segur que si vas pel mobile i comences a passejar, d'aquests en trobes a cabassos. I...
D'aquest tipus de projectes, sí. Que passa que queden ocults perquè tothom està parlant d'intel·ligència artificial.
No, aquest any és el...
La paraula AI està a tot arreu. A tot arreu.
És
l'excusa per posar-la on sigui, però no hi ha eslògan eslògan de cap d'IBM, de Verizon, de qui sigui que no porti la paraula AI enganxada, tio, és brutal. Una altra cosa, una anècdota també del mobile, per cert que jo ara feia temps que no anava, aquest any he tornat a anar, molt ben arreglat tot el tema d'entrar i sortir, tu et registres abans, tens un registre que ja ve inclòs, o sigui, tens una identificació visual, la càmera, tot allò, queda la teva foto i tal, i tens un Digital Access Pass que tu l'actives des del mòbil i ja no has de fer cua enlloc, ¿vale? No has de parar enlloc ni fer cua enlloc, amb el Digital Access Pass vas a on toqui. I una altra cosa que em va semblar molt intel·ligent que van fer des del mòbile, han acordat amb l'Ajuntament de Barcelona una targeta de T-Mobilitat, de transport, ¿vale? Que val per lo que seria zona 1, per Barcelona i Rodalies, ¿vale? Qualsevol tipus de viatge amb qualsevol tipus de transport gratuït, tren, metro, Renfe, tram, sí, tots els dies del mobile, i inclou un viatge gratuït des d'on tu estàs fins a l'aeroport de Barcelona. O sigui que molt bé, això crec que...
Però això resol el problema d'aquest tipus de targetes, el problema que resol aquestes targetes, no és un problema econòmic, perquè si tu t'hi fixes...
No, és un tema econòmic.
És un problema de fricció.
Sí, total.
És un problema de fricció. És a dir, quan tu vas a una ciutat, vas a Madrid, vas a Madrid i tens que agafar, i moltes vegades vaig a Salamanca, passo per Madrid i tinc que passar de Totxa fins a Chamartín i agafar l'Àlvia o el que sigui, que sí, i anar fins a dir que fins al d'allò. Doncs el problema és que t'has de barallar amb la puta targeta ciutat d'allà, que has de comprar la targeta d'en Cartró i apanyar-te amb aquelles màquines que no has fet servir mai.
O si vas a Mave, tu saps que tens un viatge de metro gratuït.
Tens un viatge de metro gratuït, però no t'adones. L'has de descanviar, ficar el QR i el... Exacte, o sigui, per fer això de carregar la teva targeta, has de agafar, tenir una targeta física i carregar-la amb el QR. I això és una fricció tremenda. Llavors, tu vas a una ciutat i et trobes amb aquesta fricció i dius, no, de cop i volta, no, té això i despreocupa del transport. Per què? Perquè és que els diners que hauries de pagar ja t'ho estan cobrant a l'entrada del mobile, ja t'ho estan cobrant a l'entrada mobile, i més les persones que venen tampoc tindran aquest problema, però sí que els molestarà molt la fricció de treure's la targeta
que...
i el no sé què.
Jo crec que han entrevistat a molt, clar, pensa que el mobile, només el que és mobile, mou 100 i pico mil persones allà dintre, amunt i avall, vale? Jo crec que han fet enquestes i el que la gent li emprenya és fer cues.
Clar,
fer cues per entrar al mobile, fer cues per anar a dinar...
Un momentet. Aquests senyors han tingut que fer enquestes per saber que la gent ens molesta fer cues?
Totalment.
Han tingut que fer enquestes perquè se'n donin compte que davant d'una aplicació amb una pantalla tàctil que t'han fotut a l'aeroport, o davant d'un McDonald's, o davant d'un metro, que és una aplicació que peta per tot arreu i que només s'han provat 4 casos d'ús, i com et surtis del cas d'ús del Dropo que el va programar, la gent s'emprenya davant d'aquestes aplicacions? Han tingut que fer enquestes? Fantàstic. O sigui, a mi m'encanta. El problema és que han tingut que fer les enquestes per justificar-li a algú.
Sí, o sigui,
quan van dissenyar les enquestes, sabien exactament el que dirien. Capaç que van tindre que explicar a algú que és curt de gambals perquè deu anar sempre amb limusina i no fot aquestes coses.
Bueno, collons! Sí, està bé que facis el rant, però el cert és que...
Han fet enquestes, de veritat, han fet Marc, enquestes...
Que sí, gràcies que tens tota la raó.
Gràcies al cazzo que diuen els italians.
Sí, tens raó. Però el cert és que avui en dia tu vas al mobile i amb l'aplicació, amb el preregistre, amb la validació que fan, amb tot això, no has de fer cua enlloc, ni per dinar, ni han establert tots els espais intermitjos amb llocs perquè la gent pugui menjar.
Hauries de poder entrar amb les mans a la butxaca i amb la xorra fora i sense portar el lanyard.
Home, jo, en un lloc com el mobile, on cada lloc que passes, cada stand, tens un disclaimer de que allà faran fotografies i amb la teva fotografia faran el que els surti dels bimbols, no sé jo si aniria amb la xorra fora, però bueno.
Bueno, la xorra fora és opcional, però
diu,
hauries
diu
de
l'Andreu
poder...
Guinart, diu a l'Andreu Guinart que ja té la butlleta electoral Mark for President.
Vote a mi! Change the future!
Diu ell... El sumari del que has dit és que el temps és el valor més important que tenim.
Clar que sí, però mira, jo cada any, ara un dels exercicis que els hi faig fer als meus estudiants de sistemes d'informació, tant els de màster com els de grau, els hi faig un exercici que és dir, mira, analitzeu els processos del bar de la FIP. Perquè els hi tinc que explicar el concepte de procés i la gent ja comença a pensar en ordinadors i en d'allò. I no, primer aprenguem les coses. Al bar de la FIP, fer una truita quan atendre planxa, fer cafès, hi ha uns processos i no necessitem ordinadors. Llavors els dic que analitzin aquests processos i pensin i facin una proposta de com optimitzar algun d'aquests processos o millorar. I sempre la meitat dels grups, la meitat, una aplicació web, posar una pantalla intel·ligent tàctil de que cobri a la porta, d'això de dir, escolta una cosa, dic, en el campus nord, dic, en l'edifici Vèrtex hi ha un bar que ara tens un d'allò d'aquests que toques els botons, però és una cosa on ho pots fotre perquè sempre hi ha els mateixos clients cada dia i la primera setmana que van tindre la puta pantalleta, un dels cambrers es va estar tota la setmana al costat de la pantalleta ensenyant a tothom a fer servir allò. I quan vas a l'aeroport...
¡Hombre!
¡Senyor Raimon! ¡Senyor R2D2!
Bona tarda.
Ui, se sent amb molt eco. Bona tarda, Raimon.
Estàs... Deus estar gravant amb una patata.
Benvingut. Raimon
doncs
la Puente, per qui
doncs
no
això és... La solució de l'estudiant novato és posar aquestes aplicacions. Doncs continuen els novatos. O sigui, després els que tenen el màster i no d'allò, màsters i van a llocs directius, continuen intentant fotre aquestes coses, de dir no.
La optimització de processos és tot una...
Però és que el problema són les interfícies d'usuari, en elements crítics, com és això, un lloc on es pot muntar una cua, vale? són supercrítiques, és dir, home, pensem les maneres de fer les coses ben fetes.
Sí, a vegades, aquí la feina que s'ha fet bé, t'haig de dir que l'aplicació del mobile està molt ben parida, ho reconec,
El primer procés de registre... Al cazzo, gràcies al cazzo, que el Mobile World Congress no tingui una aplicació que sigui Estel·lar,
la polla, sí,
estel·lar, la polla amb vinagre, amb
està molt bé, realitat virtual estèticament, augmentada. Està molt bé, estèticament està molt bé i tot funciona molt bé, no és gens
intrusiva. Sí, però és que penso una cosa, és crítica, perquè és que la reputació del Mobile World Congress depèn en fer aquesta cosa ben feta. Perquè és que, clar, és dir, casa de l'herrero, s'ho has de fer de puta mare.
Sí, sí, ja et dic, el procés de, diguéssim, de registre digital, sigui pagant, o sigui, com nosaltres que érem expositors, no? Vull dir que no pagàvem, segueix un procés bastant similar, excepte pagar o no pagar, si no pagues tens un codi, per entendre'ns, i després una vegada ja t'han reconegut la cara, ja queda tot constància i tot, a partir d'aquí tot és ultra senzill, molt fàcil, vull dir que ole pel Mobile, perquè amb això, doncs ja dic, feia temps que no ho havia provat, però era un rotllo, tenies que anar a la plaça Catalunya a recollir no sé quantos.
Sí, els primers anys que havia... Jo havia anat els primers anys i era un rotllo patateri i sortien unes cues importants.
Doncs pues ja no, Marc, ja no.
No, és normal que s'estigui fent bé.
Sí, sí. Ahir obrien i era increïble la quantitat de gent que arribava i la quantitat de gent que entrava directament. Pim-pam, pim-pam,
pim-pam. Has de poder entrar.
I jo no portava la targeta, per entendre's, aquella que et posen a sobre, i en un d'aquests moments que entrava per un lloc, que estan com ja en diferents passadissos, en un moment determinat passo per un lloc i em diu un noi, un moment, sisplau, i en aquell moment sortia imprès la meva targeta i me la dona. Dic, té la targeta i aquí et poso una cinta per si la vols penjar. Ara, adéu. En aquell moment que passava per allà, vull dir que molt bé, ja dic que està molt...
Està ben fet.
En destaco però molt
l'organització. Però és que és essencial que amb una cosa com aquestes tingui que estar molt ben fet. Sí, perquè al final estàs donant un exemple del que es pot fer. És a dir, si tu organitzes una vida, ho vols fer així.
És possible que el que jo explico ja hagi estat funcionant uns anys enrere, perquè ja feia temps que no anava. Però m'ha sorprès
positivament. Jo he estat a congressos amb 60 persones, al que estan inscrits 60 persones i que es munten cues. En les recepcions i pitotes. I només hi ha 10 persones. I estan fent 10 persones cua. Perquè no estan els lanyards, perquè no d'això. Dic, bueno, són coses que passen. Dic, bueno, però aquests ho han de fer perfecte. Ho han de fer perfecte perquè és que si no marxaran de Barcelona,
Rai, què tal? Com estem?
Està, però no... Hola,
ara sí. Com estàvem parlant del Mobile i d'alguna cosa que havíem vist. Encara no havíem entrat en saco,
Quines diferències has trobat respecte a l'última de la que hem anat tu i jo quan encara érem guais?
Estàs parlant del Pleistocè, no, tio?
Vaig anar jo també.
Quan Android era nou.
Sí, estrenant Android i et donaven una bossa.
A lo de l'Android és curiós. Bueno, jo no vull parlar perquè si no després em diran de tot, Però és una mica com... el cutre wall, saps? Sí, feien un sorteig els de Android, que no sé què regalaven, hi havia unes noies que anaven corrents perquè havien de ser les primeres en entregar una mena de cosa que havien omplert per a veure si sortejaven i els hi donaven, no sé què era, però era lletjíssim. I vaig dir, mira, fuera.
Una cosa que s'ha de reconèixer, ahir va vindre a casa meva un senyor a canviar-me el cable de fibra i allò, per ensenyar-me una cosa d'una placa que estava clavada a la paret de casa per i un cargol, va treure un telèfon, no sé quin collons de telèfon era, no era un iPhone. Va fotre un zoom que vaig dir, hòstia puta.
Que es veien els àtoms però del cable.
Però un zoom que amb l'iPhone no el fas ni far de vi, Hòstia, en alguns telèfons d'aquests, clar, entenc que aquest senyor, com que té que fer molts tums perquè té que mirar cables i tal, porta un Android d'aquests amb telefoto d'allò, però que allò dius, hòstia, tu, ja podrien fotre-li un bon telefoto en l'iPhone, Que el 5X no és suficient, ni en el 14 o el 3X.
Pensa que hi ha Androids que els hi surt la càmera, no una miqueta com l'iPhone, els hi
surt una tita, surt una tita telescòpica.
Surt la càmera amb una distància tita de gos, no?
El que passa és que, clar, si tens una tita de gos que té que sortir, la tita de gos, tens un component mecànic que es pot trencar, perquè els trastos cauen a terra contínuament. Llavors jo entenc que sí, que la solució és la idea de fotre l'objectiu fixo telescòpic a dintre de la... Doncs fent el...
Sí, és que al final, si tens tants models...
L'efecte periscopi, clar. Però, bueno... Però bueno,
si tens tants models, al final diguéssim que vas creant models per nínxols.
A mi m'emprenya molt perquè estava claríssim aquest any que quan Apple va treure el Zoom 5X tranquil·lament podria haver-te tret uns 1.8x, però volen treure alguna cosa l'any que ve i donar excuses perquè la gent es compri un mòbil amb una càmera més bona.
Sí.
I de vegades saps sí, que estan aguanten
és que ha arribat un punt, Marc, que fora de l'US...
Ha
arribat un punt que les úniques novetats amb un iPhone és l'USB-C i la càmera.
Sí.
I ja està, no, sí. Més. No li dèiem més voltes.
Bueno, tranquil, que ara vindran els xips a mi i aquestes coses, però bueno, Apple fa sí. Els està fotent, eh? Els processadors de tensors o dels els processadors aquests de Core M, els Core M1
des de fa un temps.
Fa uns quants anys. De fet, amb el meu iPad Pro que té és dels que encara van amb xips A. Estic fent servir el DrawThings, que és un software que fa servir el Stable Diffusion i va xuscat i executo també programets que executen modelets en l'iPad.
Llàstima que no estigui aquí el senyor R. Està l'R2D2, jo estic molt content, però no està el senyor R, que ens ho criticaria potser més fortament, que ha tingut problemes a última hora, que anava a estar. Però sí que és cert que iPhone s'ha quedat, Apple amb això s'ha quedat enrere, al voler capar tant els dispositius, hi han coses que no s'han pogut implementar.
No s'han volgut implementar.
Perquè no,
és que Apple és famós per això. Treure les targetes de lectura dels ordinadors, treure't els cables de càrrega dels ordinadors. O sigui, anar traient coses, treure't el CD.
Sí, Rai, però un exemple. L'API de Lidl. Del Lidl, vale? Per poder fer imatges. En moltes aplicacions no han pogut arribar realment a ser una excel·lent aplicació en temes de captació de l'espai, de disseny, de dibuix, perquè hi ha moltes coses que Apple no les deixa fer, sinó les implementa, vale? No deixa un espai obert. I amb això molta gent s'ha queixat. Ara s'han començat a obrir, ja fa un temps han fet algunes proves amb les Vision Pro, vale? Però que no.
Uh-huh. Aquí hi ha moltes coses. Una, el que diu el Marc, la gent de... No vull dir operaris, la gent de tecnologia low-end, diguem-ne, fa servir a mòbils Android en molts casos perquè és molt més fàcil consumitzar-los, fer software a mida i integrar-los amb un hardware, qualsevol. Apple, per temes de seguretat, no t'ho deixa fer. Està tot molt capat. Llavors, LiDAR pot fer més coses, sí, però hosti, després tens un Pegasus que te'l menges amb patates i potser amb iPhone et salves una miqueta més.
De vegades, el Pegasus al final tampoc és un tema de la plataforma, sinó és de la quantitat de 0D exploits que hi hagin. El problema és que hi ha gent que troba l'error i si no es reporta no te'l pot arreglar i això li pot passar a Apple i a Google. Si tens un Google a l'última versió, tens. Però hi ha un vídeo de l'Steve Jobs quan encara no havia tingut el primer càncer, que encara no havien gairebé ni tret a l'iMac. No sé si estaven a punt de treure el primer iMac o l'acaben de treure, i el Steve Jobs, diguéssim, era aquella època que Apple estava tan malament i estaven preparant el nou OS X i tot això, i el Steve Jobs va donar la cara en el Developers Conference davant de la gent, i algú li va dir: escolta, per què us carregueu l'estàndard OpenDoc? Seguireu l'estàndard OpenDoc, i que era una cosa que feien en els anys 90, i el Steve Jobs va dir: no, ens ho carreguem. I va dir: oh, però això... I el Steve Jobs va dir: mira, escolta, nosaltres podem fer dues coses. No podem fer-ho tot, no podem afegir moltes funcionalitats. La nostra feina és triar què farem i ho farem molt ben fet. I és la seva estratègia, és a dir, aquest sistema oferim això i això ho fa molt ben fet. I allò saps que et funcionarà. Si vols fer moltes, 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 moltes coses, Apple perdrà cada vegada més el control i et passarà com amb un Windows, que és una puta merda. Val? És una puta merda. O sigui, ja ho explicava fa dues setmanes o tres que no puc engegar el meu Windows 11 perquè se'm va acudir crear un perfil per al meu fill i em vaig quedar fora del meu Windows. I vaig dir: bueno, doncs ja està. Has de trien, farem només això, i a més això ho coordinen amb el seu sector, amb el seu model de negoci i una pila de coses més. Però al final dius: les coses que fan les fan ben fetes i pots confiar en que les facin bé. I ja està, i algunes coses no les faran i no te les deixaran fer fins que no creguin que, primera, que els interessa, és a dir, faran les coses que els interessa comercialment, però les que facin les faran ben fetes. I al final és la seva estratègia. I si no t'agrada, o sigui, jo tinc aquí el Mac, però és que allà darrere tinc el Linux i aquí sota...
El que m'emprenya d'Apple últimament, Marc, és el cicle de releasing de certes coses. Vale?
De hardware o de software?
Les dues coses.
Han sigut sempre iguals.
Sobretot, i de software ni t'explico, perquè el software és totalment controlat per ells. Parlo de software a nivell de sistema. ¿Vale? En fi, anem a fer una falca, perquè hem de parlar de Gemini, que ha rebut hòsties per tot arreu, ¿vale? I hem d'esbrinar una mica els motius, però anem a fer una falca de contacte i de seguida tornem.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Vale, res a dir amb la part de contacte, ja sabeu com ens podeu ajudar, mecenes a través de la xeta, compres a Amazon a través d'afiliats, tot ens va bé. A part del Josep Ruano, que aprofito per saludar-lo, recordo que ara escoltareu la falca de ByteRate, que és patrocinador ByteRate de Mossega la Poma i que el van trobar al mobile, donar-li records, fer-lo públic. També volia dir que estaré fora unes setmanes, estaré fora del programa unes setmanetes, li passo el control a qui el vulgui prendre, no sé qui serà.
Ja veurem qui fem. Ja veurem què fem. Farem rant a la poma.
Rant a la poma. Bueno, en tot cas, em desvinculo Mossega completament del que pugui passar en el mes de març
Mossega
de 2024.
Mossega el rant. Escolta una cosa, et sembla que fiquem una falca i anem per al següent tema? Perquè haurem de comprimir-ho.
Sí.
Perquè
sí. Falca ByteRate i tornem.
ByteRate simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRate redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. ByteRate patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteRate.dental.
Vale, abans de parlar d'això, parlàvem de les crítiques que ha rebut Gemini, dels problemes que ha tingut amb la part de generació d'imatges, i us enllaçarem, ho explico, a un article de la mateixa Google comentant per què han aturat temporalment la generació d'imatges a Gemini, o a Gemini. No sé, voleu explicar una mica, Marc?
Sí, però jo el que volia comentar no era específicament el tema de les imatges, o sigui, a veure, el problema que hi ha és els generadors d'imatges tenen un problema, i és que al final el model escup coses que li has entrat. Però aquests problemes són uns problemes amb els que els tres grans motors de generació d'imatges, DALL-E, Stable Diffusion i Midjourney, fa anys que s'estan enfrontant, i a més s'hi van enfrontar quan les imatges que generaven eren una miqueta patètiques. Vale? Les primeres imatges del DALL-E eren difuminades i feien unes coses estranyes. Vale? El DALL-E 3 ja comença a fer coses. Però diguéssim que d'alguna de tots aquests problemes ja han anat...
Perdona, Marc, perdona. Diu el Sergi... El Sergi Baila a YouTube diu: no, si deixes sols el Marc et farà un musical. Això ve per la always
the right side. Farem un musical. Bueno, doncs allò és clar, a veure, i llavors arriba Google i de cop i volta treu el seu propi generador d'imatges, i totes les bufetades que es van estar portant, doncs, DALL-E i Midjourney i Stability amb Stable Diffusion, doncs, s'ho han trobat de cop i han tingut que parar-ho i dir: espera, hem de ficar tota la feina que aquests han fet en 3 anys, ho hem de fer ara nosaltres ràpid. Però jo el que em referia no és això, sinó una cosa que els hi ha passat en la generació de text, perquè, a veure, tots aquests models el que porten és una cosa, tots aquests models, és a dir, tu agafes, tens la teva arquitectura transformador, el teu tokenitzador, agafes, tens una base d'entrenament bestial, que segur que Google té, i això ho fiques en un data center, doncs, cremes una sèrie de boscos, els ossos polars es cauen dels icebergs per culpa de tot l'escalfament climàtic que produeix tot això, i generes un model. Aquest és un model que no està entrenat. Llavors, aquests models, el que passa és que se li fa un procés de fine-tuning amb un algoritme que va inventar, no Google en aquest cas, sinó OpenAI, que es diu RLHF, vale? Que es diu, bàsicament, Reinforced Learning per Human Preferences, és a dir, li fas un reentrenament perquè li dones caràcter. Li dones caràcter i solera. I el que hi ha és que s'ha fet...
Caràcter, solera i un cert filtratge, no?
No, un filtratge no, però el que tu fas és... El model té el que té i el fine-tuning el que fas és que li estàs corregint com hauria d'actuar. Vale? És com si tu tens una criatura que diu... m'estic cagant i en canvi hauria de dir... tinc mal de panxeta, puc anar al lavabo. Vale? El significat és m'estic cagant, tinc mal de panxeta, vull anar al lavabo, és el que tu li dius que té que dir. Però, evidentment, amb prompting i tot, el model basto pot acabar de sortir. Llavors, el que sí que hi ha és que hi ha tant sets d'entrenament com sets de RLHF, de fine-tuning d'això. Llavors, i al final que hi ha és que el set de RLHF és molt més petit i és deliberat i és creat per humans. Llavors, a mi m'agradaria, i llavors hi ha un article del blog de la newsletter del Ben Thompson, que es diu Strategery, que tu també estàs subscrit, i abans d'ahir va agafar i va treure un article molt interessant. A més, el fan també podcast, que és com el consumeixo jo, però fa una cita molt interessant.
Està molt bé, lo d'Strategery,
Deixeu-me traduir el que ells... Perquè ells se'n van directament al llibre 1984 de l'Orwell i cita un passatge... que diu, més o menys, diu això, es tradueixo així trepitjant faves. Cada registre ha sigut destruït o falsificat. Cada llibre ha estat reescrit. Cada foto, quadre ha estat repintat. Cada estàtua i cada carrer i cada edifici ha sigut renombrat. I cada data ha sigut alterada. I aquest procés continua dia a dia, minut per minut. La història s'ha aturat i res més passa excepte un present sense final en el que el partit té sempre la raó. I, és clar, el passat és falsificat, però mai seria possible per mi provar-ho. Fins i tot quan la falsificació l'he fet jo mateix. Quan la cosa està feta, no queda cap evidència. I, bàsicament, em sembla molt interessant. És a dir, si tu tens una eina com és Google, i al final Google, la seva missió, i ho han repetit, la nostra missió és organitzar i fer accessible la informació de l'univers. Quan tu agafes i tens Google, que publica una eina amb la marca Google, dient que és el millor que han tret i que és fantàstic, i bombo i pantareta, i la presenta el Larry Page, i el paper el firma en Sergey Brin. No? O sigui, és Google amb marca Google. I de cop i volta tu li preguntes coses com... qui ha sigut pitjor, el Mao Tse-tung o el Nixon? I et diu que no ho sap. Escolta, el Nixon no va ser una persona molt maca, però el Mao Tse-tung va agafar i va fer cremar tots els llibres, va fer matar tota la gent que portava ulleres i va, a través de la seva política, va fer que hi hagués
encara una, no, i una cosa,
60
i una
milions
cosa...
de morts al seu país.
Sí, llavors, dic... aquí vull. La matança més gran de la humanitat no ha estat ni a tan sols a la Segona Guerra Mundial.
És Mao.
Va ser la fam, a la política de Mao,
de la Revolució Verda.
Post-revolució, que va fer que el teixit productiu xinès es trenqués, la gent ja no cultivava, i allò va produir una fam que va matar milions de persones.
No,
milions,
60,
i milions.
60.
I no era una guerra.
No, és simplement la follia del Mao Tse-tung. O sigui, és a dir, i llavors tu agafes i li preguntes al Gemini què és pitjor, si aquest o Nixon, i es diu, escolta, tu pots ser fan o no de Nixon, però, collons!
Ludo, es valora...
Una cosa, el que passa és que... Aviam, dues coses. Una, hi ha les típiques preguntes trampa.
Sí, clar.
Quin és millor o quin és pitjor? La pregunta en si ja és una trampa.
No, la pregunta és totalment una trampa. Vale? La pregunta és totalment una trampa. Però, per exemple, hi ha coses, hi ha una colla actualment de flipats tecnooptimistes que es diu, són els efectiu acceleracionisme, que bàsicament són els que diuen que el que hem de fer és tirar a saco i desenvolupar noves IAs i desenvolupar nova tecnologia, que és la manera de salvar la humanitat. I tenen aquesta visió, i tenen els seus llibres, i tenen els seus deixonses. Tu li preguntes en el Gemini i et diu bàsicament que és una ideologia maligna. Yeah. Bàsicament. O sigui, no. Tenen, o sigui,
no, no
el que hi ha aquí és...
No estic en desacord, Ludo.
Llavors,
no estic en desacord.
Llavors, el que hi ha simplement és dir, no és que aquesta... O sigui, jo entenc que hi ha proves i maneres de putejar aquestes eines, que és al final el concepte de red teaming. Aquí el que s'ha fet és un red team. Hi ha hagut gent que ha agafat, anem a atacar a veure quines tonteries diu. ¿Vale? Però primera, tu ets Google, saps que això ho tindràs. Has de tindre un red team intern. No pots alliberar això sense haver fet un red team intern.
Aquí,
I sé de què parlo quan parlo de red teams.
Marc, aturat un moment aquí perquè... abans de començar el programa tu m'has ensenyat una cosa i no vull entrar en detalls perquè igual no toca, però hi ha una cosa que destaco molt del que m'has ensenyat basat en intel·ligència artificial, que és l'esment de les fonts. ¿Vale? Un dels grans problemes que té la intel·ligència artificial és que no t'esmenta aplicada, diguéssim, al large model language, ¿vale? No t'explica les fonts, no te diu d'on ve la informació, no sabem res. I això ja ho sabien quan ho van llançar. Ja ho sabia.
Bueno, però igualment, ChatGPT fa exactament el mateix.
ChatGPT, Gemini...
Cap de les IAs. Però en aquest cas el que hi ha és que contra el Gemini s'ha aplicat un LRHF superagressiu amb un color ideològic marcadíssim. Llavors, al final, tu tens una empresa com Google que el que fa és organitzar i fer accessible, és a dir, el mateix Larry Page, i deixeu-me que us ho busqui...
Fent dinerets, fent molta money, i utilitzar les nostres dades. Clar, és que aquí no hi ha ningú que sigui la Madre Teresa de Calcuta,
No, però bàsicament és dir, escolta, el mateix Larry Page, quan va agafar i va fer una de les primeres conferències explicant, quan va explicar el Don't Be Evil, ho va dir, els usuaris de Google confien en els nostres sistemes per ajudar-los a prendre informacions, decisions importants. I, per tant, les nostres decisions han de ser sense biaix i objectives. I per això, per exemple, doncs no agafen i no accepten que ningú pagui per sortir en els resultats de cerques i han de sortir com anuncis. Això ho diu en Larry Page. Vale? En una de les conferències fundacionals de Google. Quan agafen i ja s'han d'allò...
Sí, què passa que avui dia no saps on acaba la suggerència i on comença l'anunci.
Però ells mateixos són conscients. O sigui, ells mateixos són conscients. Els nostres usuaris confien en Google per prendre decisions i hem de donar coses sense biaix. El que hi ha aquí dintre és... S'ha fet un LRHF super esbiaixat cap a un color polític. Que t'agradi aquest color polític em sembla molt bé. Llavors, al final el que jo dic és... Tota IA d'aquest estil... Vale? Evidentment, perquè no se li vagi la pinça absolutament, necessito un LRHF. Però jo el que dic és, aquests LRHFs han de ser open source. I tu has de poder triar a quin LRHF et pots subscriure. I el que no està bé i és perjudicial, i ho faci Google, ho faci Microsoft, i sigui pro woke o sigui pro Elon Musk amb les seves dèries. M'és igual el color que sigui. Si algú injecta un biaix, jo vull ser capaç de triar. És a dir, si jo llegeixo a l'ABC, sé que llegeixo a l'ABC i me gusta que sean fachas i que el centro del universo sea Madrid i ja està, perquè és el que me gusta i llegeixo l'ABC. I si jo llegeixo l'Ara, doncs tinc ganes de saber què és el que vol les subvencions de la Generalitat que em digui el diari Ara. I ja està. I me sembla bé. I si me subscric a la web, sé que hi ha un altre tipus de coses. I si escolto mossega la pompa, sé que hi ha un biaix. I sé que els ous els carguen cap a un costat o cap a l'altre. Doncs el que no pot ser és que algú que vagi, com Google, de som neutres, i et fotin això directament i dir, aquí et donem aquesta pastilleta perquè te la mengis. No té que veure amb que estiguin generant imatges amb copyright o coses estranyes. Està clar, dir, aquí s'ha ficat un biaix d'una visió política molt, molt clara. Una visió política molt, molt clara i no exempta de polèmica. Llavors dic, a veure, i a més, una visió política que fa 10 anys no era la prevalent. És una cosa que s'ha desenvolupat en els últims anys. i s'ha portat a un extrem i s'han radicalitzat, bueno, totes les punts.
Ara hi ha moltes visions polítiques, bueno, ara hi ha la cosa,
sí, però hi ha una, però aquí hi ha una visió molt clara centrada en la cultura acadèmica dels Estats Units. Diguem, de la cultura acadèmica dels Estats Units surten unes posicions que pots convertir o no. No estic jutjant aquestes allonses, dic que hi són i que estan insertades. I el que no pot ser és que una eina que en principi és sense biaix, llavors al final és dir, o em dones sense biaix i per tant me'l dones cru i me'l menjo cru com si mengés sushi, o em dius tria el teu LRHF i o el tries, o al final el que jo proposo és dir, escolta, no, tu t'has de poder, cada universitat, cada escola, cada conjunt, grup social ha de poder triar el seu LRHF, perquè al final és l'única manera de fer-ho coherent. Perquè si no, algú t'està donant la píndola i ni te'n dones compte, perquè aquestes eines s'estan fent servir molt. Molta gent utilitza aquestes eines i això està aquí... Ja us dic, clar, a veure, aquests són els exemples, però no està en la base d'entrenament, no és en l'entrenament original, està en com l'han afinat, està fent el que se suposa que té que fer. I ho dic perquè sé com es fa això.
La discussió aquesta que estem tenint ve de que hem tingut una mini discussió interna al canal.
Sí, en Raül li sembla molt bé que Google hagi fet això.
Li sembla molt bé. A mi el problema que jo tinc amb l'opinió del Raül, que és que el Raül diu, bueno, això s'ha d'afinar i tal, és que ell, i no parlo d'ell, sinó que la gent ha criticat quan els sistemes allò els tirava cap a la dreta el tema, i s'han posat molt inflamats, i en canvi quan el sistema tira cap a l'esquerra no s'inflamen de la mateixa manera, evidentment, perquè escombra cap a casa. Jo dic, és que és lo puto mateix. És lo puto mateix. Si està malament cap a un costat, està malament cap a l'altre.
Exacte, això és el que jo dic. Si hi ha viatge, Si hi ha viatge. Però a més és un viatge descarat.
Us en recordeu una polèmica que va haver-hi amb les imatges de Twitter? Que quan tu penjaves una imatge de Twitter et centrava la cara, però només funcionava amb homes blancs o dones blanques i amb animals? Amb les persones de raça negra no funcionava?
Va haver un senyor negre que...
És lo puto mateix, tal qual.
No és lo puto mateix, Rai. No estic d'acord. Quan en un conjunt d'entrenament hi ha un biaix i aquest biaix es fa efectiu, que és el que estem passant amb les imatges... Vas dir, hòstia, mira, és que no hem carregat prou imatges de persones de color o de tipus, aquest tipus d'etnicitat i, per tant, no els està reconeixent. Això és un error en el conjunt inicial d'entrenament i biaixos ocults. Però el LRHF és una acció deliberada de dirigir el comportament del model cap a un lloc. És quan arregles. Algú ha arreglat i ha dirigit cap on s'ha de comportar aquest model.
Home, però quan arregles apliques uns criteris.
Ah, exacte! És a dir, no, o sigui, quan Dali o quan el Gemini genera imatges rares, és a dir, ui, se li ha anat la pinça, ho hem d'arreglar. Què és el que han fet amb les imatges que em sembla molt bé? El parem i fotem un LRHF per evitar que faci això. El problema ja és que el Gemini, el que ha fet el red teaming aquest que han fet aquí dintre, és que l'LRHF que han ficat té més biaix que el propi model, perquè per aquest tipus de coses, quan el mateix biaix està dient que l'acceleracionisme efectiu és una ideologia tòxica, és dir, escolta, senyor, vostè qui és per agafar i jutjar això? D'on has tret aquesta informació? Aquesta informació està en l'LRHF i algú l'ha posat allà dintre, i hi ha algú dintre de Google que li cau malament als senyors de l'acceleracionisme efectiu i ho ha fotut allà dintre. Quan els fundadors de Google són acceleracionistes? Encara més divertit, amb la qual cosa és dir, evidentment, allò és un pifòstio. Allò és un pifòstio, però la gent que està controlant aquest... El problema que diu el mateix Ben Thompson és que el problema que hi ha és que Google s'ha convertit en una empresa que no és només tecnològica, sinó que està acumulant un poder amb la seva capacitat...
Com moltes de les empreses grans, Marc.
Amb la seva capacitat de prescripció...
Parlo de les tecnològiques, eh?
Sí, exacte. Amb la seva capacitat de prescripció i ha atret a persones que han anat a treballar a Google no per l'excel·lència tecnològica, sinó per el poder que poden influir. I estan fent feina. I el que diu Ben Thompson Google... és que aquesta gent els tenen que fotre fora, perquè aquesta gent no estan allà per fer tecnologia, estan allà per fer política i ficar-la dintre dels models.
Google té moltes persones, sí, i aquí... té molta gent que...
A mi em sembla que aquí els han enganxat cagant i que hi ha algunes persones allà dintre responsables de l'LRHF que han estat fent política, no tecnologia. I jo em pensava que Google era una empresa tecnològica. I resulta que és una empresa que està fent política. I tot això és el que s'està de dir.
Cap, bueno, però... cap ho és. Cap, totes no, no. Estan fent això, eh? Cap als no, però, dos, moment... cap a l'altre, cap als dos.
Bueno,
cap als
a veure, no, no, Marc, cap al que sigui. Fins i tot les empreses ben intencionades fan política.
Però vale? Això no ho haguéssim dit de Google el 2015.
No. Però això mira, no ho haguéssim dit de Google el 2015. Parlo de les grans empreses, no de la botiga del costat.
Però...
Però sí. Que fan contínuament coses que... Mira, per exemple, ara s'ha posat de moda que la gent ha d'anar a participar a plantar arbres. És una activitat que promou a les empreses per quedar guais i ecofrellis. Tu saps si el millor per aquell àmbit on vas a plantar arbres és justament això, plantar
quin
arbres?
Quin arbre has de plantar?
Quin arbre has de plantar? I quin estudi hi ha a llarg termini que això sigui positiu o no? Jo no dic que no s'hagi de fer una acció, però dic que aquesta acció que vas a fer, que és tan greenwashing, és realment útil o no és útil? Tu has plantejat?
És greenwashing i mola, no, pues, és superguai. I sobretot no posem renovables, que renovables així no, perquè som superguais. Som superecologistes i per tant no volem plaques fotovoltaiques, volem centrals nuclears, que és el més ecològic de tot.
No, tampoc és això.
Sí, centrals nuclears que són superecològiques. Però a Txernòbil hi crien tomàquets. Jo us tinc que deixar, perquè són ara mutants. Estic superecològic, encara hi ha alguna tonteria.
Marxa, que estàs...
De pandereta, tots.
La píndola vermella, Marc, et toca la píndola vermella.
La puta platja amb l'RHF i el Red Teaming i els ecologistes de pandereta, bananes, aigua, cagar, adéu. Tomàs, una abraçada ben forta. Jo te guardo això, ja veuràs que ben endreçat que t'ho
trobaràs. Ja veuràs tu, guarda el castell.
Rai, una abraçada.
Mare meva.
Adéu.
Una abraçada, Ludo.
Adéu. Vinga, que acaba, Rai, que t'hem deixat amb l'explicació a mitges.
No, el que deia és que els projectes aquests de plantar arbres són superguais, en el fons. I no només això, hi ha com iniciatives de moltes empreses de plantar arbres, de ciclar oceans i tot això, que dius, hòstia, això mola. I sempre faig un exercici semblant, que és, agafo l'empresa i faig un Google i poso IsaScam. O sigui, li preguntes a Google si això és de veritat o no. Llavors et surten opinions de gent que diu que, bueno, que potser és una mica mentida. Però...
A veure, hi ha iniciatives...
El que molaria és que fos veritat.
Jo no discuteixo que moltes d'aquestes iniciatives siguin ben intencionades. No crec que moltes d'elles no són per mala fe, ni molt menys. No? El que em qüestiono, i és una qüestió que no és només de les empreses, és una mica de el model ètic o moral que estem ara vivint a la nostra societat, no? És que si aquest tipus d'iniciatives són útils, poden crear consciència, i tot això és positiu, vale? Però són realment útils, són... Algú ha fet una anàlisi de veritat que sigui... Perquè... Sí, a part de
la teoria, almenys en el plantat d'arbres, és que aquestes organitzacions estan com pilotades per gent local que sap que has de plantar,
això és entenem,
on, sí. Etcètera. Aquesta és la teoria. Jo et puc dir un exemple d'una cosa que es va fer teòricament malament a sabiendes, que és que quan vaig anar, i tampoc tinc forma de verificar-ho, però quan vaig anar a Israel vam anar d'excursió. Tema tòpic, evidentment, jo treballo en una empresa israeliana i hi ha tota la guerra i tota la història, que no entrarem aquí avui, i jo tampoc tinc informació, però ens van explicar com a Israel ens van dir hi havia un tema de deforestació, Israel segur que està un desert, o la meitat d'Israel és un desert, o el 90%, no sé quina percentatge, és molt desèrtic, i sabem
no
que
tot,
el desert
no
avança.
No tot, perquè hi ha àrees que no són desèrtiques i hi ha zones boscoses, però combinat...
Igual que sí. Espanya... El desert avança, o sigui, la zona desèrtica està creixent. I a Israel,
amb un agravant, és que no tens marcs de separació del desert, el desert el tens a tocar de...
Exacte.
És realment és un tema preocupant i a més és bestial, és a dir, tu estàs a Jerusalem, a una part de Jerusalem on està la zona aquell del Museu de l'Holocaust, hi ha boscos i tu t'assomes allà, no has visitat el Museu de l'Holocaust a Jerusalem?
No he sortit, te l'ha dit.
Vale, pues allà hi ha boscos, però a tocar de Jerusalem està a Betlem i a Betlem, vol dir que de Barcelona a Vilassar o menys, vale? I surts d'allà i entres al desert, és que és desert, vull dir que entre un paisatge i l'altre hi ha molt pocs quilòmetres de distància, vale?
Bueno, de fet, des de l'avió, quan tu aterres, l'únic que veus és desert, Tel Aviv és com Las Vegas, que està allà al mig... I tot és desert. Bueno, tot el que van dir és El que m'ha explicat el tio aquell, que es feia l'explicació de que estava venent a excursions, va dir, diu, Israel als anys 70, 80, no sé quan, va plantar pins. I va plantar pins per frenar la desertització. I van dir, els pins no són autòctons, o almenys no són autòctons de totes les zones, però oferien un retorn a l'aigua plantada i una frenada a la desertització molt efectiva. Llavors, els pins que es van plantar als anys 70 han fet bosc, i estan ara tallant pins de forma selectiva perquè les plantes autòctones puguin créixer
a aixoplugades, la connexió dels pins. Sí, aixoplugades pels pins, correcte.
I diu, evidentment, plantar pins és una puta cafrada perquè no els hi toca estar allà, però és l'única forma que van trobar per frenar la desertització. I els hi ha funcionat, i ara hi ha programes de tallar pins perquè creixi o per, diguem que la població autòctona pugui florir. Mm. I això és un exemple d'algo que hem fet malament, però... Que
les no conseqüències no han estat negatives, o tan exacte, negatives com a priori es pensava. Estic d'acord. Per això penso que hi ha iniciatives que, més enllà de la presa de consciència, són molt més de maquillatge que d'efectivitat. Vale? I això els hi passa en moltes empreses, i ens passa a tots en general a la societat. Quanta gent s'omple la boca de models ecològics, d'anar amb bicicleta i no sé què, i a la que pot agafa un avió i se'n va a les Malvines, a les Maldives, o se'n va a... Això ho he sentit, bueno, no ho he sentit, ho he vist. Ai, papa, me'n vaig a Menorca a passar una setmana, vale? I la setmana passada estava protestant perquè volia carril bici de no sé què, no sé quantos. Vull dir que vivim en una situació una mica...
Ser coherent és molt difícil.
Molt, molt. Però sí, jo no dic que puguem ser coherents en totes les circumstàncies. El que no admeto és que no sent coherents, perquè la majoria no ho som, vagis de guais.
Ah, no, clar. Però és que,
és lo, a mi això
de la virtut.
A mi això és el que més... això és el que més m'emprenya. ¿Vale? Sí, diu l'Andreu Guinart que a Israel funciona, però aquí al Conde, no sé el que és el Conde de sempre. Israel...
Aquí el que jo recordo, el que em van explicar és que aquí, quan van arribar els musulmans, tot el parlo del Maresme, que és el que jo conec, tot el Maresme té pi, però el pi no és autòctot del Maresme. Els musulmans van plantar pi perquè els era fàcil de créixer per construir embarcacions. I ara es veu que el pi està retrocedint enfront del roure o no sé quin...
Roures i alzines, que són més d'aquí, en algunes àrees. De totes maneres, els homes han modificat el paisatge contínuament, perquè els musulmans...
Sí, clar.
Saps el que es van trobar? Es van trobar... La península Ibèrica va ser arrasada, però no pels musulmans, pels romans. Els romans van talar el que no està dit, perquè necessitaven fusta per tot, per la construcció de les ciutats, per la construcció de les calçades i per les construccions de les naus. I van de desforestar unes enormes parts de la península, moltes. Per tant, el que es van trobar els musulmans ja era artificial en gran mesura per el que havien fet els romans. ¿Vale?
A vegades sí, tirem endarrere i diem això és el que hi havia abans, i després dius, bueno, i abans quan abans? Fa 10, fa 50, fa 1000...
No, i que hi ha un altre tema. Aquí els ritmes són importants, però els paisatges no han estat mai estàtics. Han canviat contínuament. ¿Vale? I fins i tot nosaltres, els humans, fa uns segles hi havia molta més superfície deforestada perquè la gent vivia de l'agricultura i qualsevol tros que podien netejar el feien servir per conrear. Per això els boscos han crescut. Una altra cosa és que hagin crescut de manera molt descontrolada, que sí, que hi ha àrees on el descontrol dels boscos és molt evident. No? En fi... alguna cosa més que vulguis parlar dels models d'IA i la polèmica d'aquests dies o anem tancant ja el programa?
No, jo crec que bueno, estem sobrereaccionant d'un costat cap a l'altre i trobo que s'està polititzant tot molt més del que s'hauria de polititzar. I que tothom està prenent molt partit cap al costat que ell creu que ha de tirar de forma una mica exagerada, sincerament. I això em preocupa més que no que la IA sigui bona o dolenta o que... efectiva o no efectiva, és com ho estem pintant tot una mica de color, del color que ens interessa, i ens mengem una mica els nostres propis biaixos. I això és molt mala notícia, i més amb desenvolupament de tecnologia potencialment tan potent com aquesta. Vull dir que al final Terminator vindrà perquè som gilipolles i no perquè se'ns hagi escapat de les mans, saps?
Sí, i la llàstima és que avui no hagi pogut estar en Raül, perquè ell també té moltes coses a explicar i té altres visions. Jo, de totes maneres, em sento més confortable amb en Raül, amb l'amic Raül Arribas. Perquè jo sé que moltes de les coses que diu... A veure, no es pot ser equànim, ¿vale? Perquè hi ha coses que no admeten la equanimitat. Hi ha actuacions, hi ha accions humanes que no són... que tu no pots quedar-te al mig i dir oh, és que tots són bons o tots són dolents. No, hi ha coses que són dolentes by default, ¿vale? L'assassinat està dolent. O sigui, no.
Jo no discuteixo.
La imposició dels teus valors als altres... no és correcta, ¿vale? L'altre dia llegia una frase que em va agradar moltíssim, no? Discutien sobre que una persona li deia a una altra que una cosa no la podia fer perquè la seva religió no li permetia, i a l'altra li deia: la teva religió, si ha de regular quelcom, és a tu, no a mi, que no practico la teva religió, ¿vale?
Correcte.
I aquestes afirmacions de no ingerència, ¿vale? De no ingerència, de no retallar drets, de no... que jo les veig molt expressades amb el que sovint diu en Raül, jo em sento còmode i combrego, si m'agrada, ¿vale? Perquè l'alternativa a això, amb independència de les posicions polítiques, no m'agrada. ¿Vale? No m'agrada que... I però és un tema complex, perquè aquesta línia d'ingerència és molt fina. Vale? Que...
Era el mateix, no era... Com es deia aquell senyor que deia que la llibertat d'expressió... Com anava? Hòstia, no me'n recordo. Com que el respecte... Hi havia gent que no li podies tenir respecte o no li podies permetre la llibertat d'expressió perquè la seva opinió és que tu no podies tenir-la. I per tant, si ell no volia que tu tinguessis, tu no li podies deixar que ell tingués. O alguna paradoxa.
Sí, això es deia una mica... Sí, exacte.
No recordo ni la persona ni la frase exacta en el context. Segur que el Marc o el Raül sabrien dir molt més afinat. Sí, jo no estic en desacord, ja et dic, jo estic segurament molt a prop del Raül, però jo faig unes línies molt més marcades de dir, cuidado, perquè ens estem anant cap a un costat i, amic, un costat o l'altre costat em semblen igual de dolents els dos, saps? Jo estic més còmode.
A mi no em semblen igual de dolents. L'únic que m'agradaria que tots fóssim, que tots tinguéssim prou armes en el sentit figurat, em refereixo prou eines, eines millor que arma, per discernir quan i on hi ha biaix, saps? Sí, perquè el que noto ara, a la societat en general, és que se'ns dona biaix i no ho sabem veure. Però ja no a nivells que ho estem explicant aquí, sinó coses molt més bàsiques. L'altre dia escoltava una dona gran explicant lo de l'incendi aquest de València i ho havia vist amb una cadena que feia amarillisme de lo que havia passat, saps? Yeah. I no vull, jo no vull una societat així. O sigui, li estaven venent la moto, li estaven... I jo no vull una societat així. Vale? No la vull. Vull que la gent tingui arguments i pugui respondre a aquestes coses. Vale?
El que passa és que, sobre això, oi que el director de VilaWeb és el Vicent?
Vicent Partal,
com sí. Estic fumant.
Sí, no,
parlava, vaig veure un tuit l'altre dia que deia, diu, el periodisme no pot ser objectiu i nosaltres no pretenem que sigui objectiu, però ha de ser com... No sé exactament la frase. Va venir a dir, jo...
Honest, ha de ser honest.
Soc, ha de ser honest. Jo sí. No soc, o sigui, no puc ser objectiu amb certes coses, perquè jo no sé si parlava d'independentisme, soc independentista, i per tant, ho veuré des d'aquest punt de vista, el que no faré serà mentir perquè em favoreix a mi. I això és el que jo crec que s'està, o sigui, ens estem passant pel llarg de triomf d'una forma espectacular.
Sí, i marco dos nivells, ¿vale? Un és aquest, és a dir, no soc honest perquè el que vull dir no em va bé o no està d'acord amb les meves creences, això és ser mal periodista, ¿vale? està d'acord. L'altre, que encara és molt més greu, és perquè ja no és ni tan sols periodisme, és propaganda, són els mitjans que viuen de les subvencions polítiques, de les subvencions públiques.
Que són tots.
Gairebé tots. No tots, gairebé tots. Vale? Esbiaixats o no, o sigui, amb la seva tendència o no.
Però al final, si tu obres un diari i tots els diaris, me'n recordo, no sé si era el Santander que, o no sé quin anunci va fer, tu anaves al quiosco, tots els diaris tenien la portada del Santander. Tots, dius, joder.
Sí, sí. Una cosa és la publicitat, i l'altra cosa és la subvenció pública. Són coses diferents, Però en aquest país els diaris estan subvencionats i donen consignes quan els polítics ho diuen. És que és així, la majoria. És molt difícil trobar mitjans no subvencionats. I aquesta, més enllà del viatge que puguin tenir o cap a on carreguin, com diria el Marc, és la primera premissa. O sigui, si tu saps que aquest mitjà està subvencionat, by default, jo no me'l creu. No llegiré. No, el que m'expliqui no és... per defecte no pot ser veritat, perquè em dirà el que li paga doni com a consigna, perquè és que si no, no li continuarà pagant. Sí. És que és lògic. Això la primera. I després, clar, entendre que el que hi ha darrere pot ser més o menys honest, no? Com deia el Partal. Anem a tancar. Només hi ha dues propostes. No sé si tens tu alguna, però si et sembla, posem la falca de les propostes i tanquem el programa.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Tens tu alguna, Rai?
Doncs no encara, perquè, o sigui, puc recomanar una cosa per nens que faran al Museu de la Ciència a partir del dia 1, si no recordo malament, que em sembla que es diu Clicks, que és una part més d'experimentació, i l'estic recomanant, encara no he anat, però a l'última vegada que vaig al Museu de la Ciència vaig veure que l'estaven muntant i feia molt bona pinta. Jo que tinc un nano de 2.5, anirem en breus.
Vale, estic apuntant, Clicks, exposició per a infants al Museu de la Ciència,
sí,
de Barcelona. Vale. Una altra proposta ens la va fer arribar en Radurdín. És un podcast que es diu A Ciència Cierta. Jo diria que ell ja l'havia recomanat. En aquest podcast, per cert, hi participen alguns de les persones que també intervenen en el podcast Senyal i Ruido, de temàtica científica, astrofísica, astronomia, física, etc, que jo també sempre el recomano i que, de fet, aquí a Mossega la Poma vam entrevistar a l'Héctor Socas, que és un dels seus, és el seu principal responsable. Doncs A Ciència Cierta és un podcast que també parla de ciència i que fan una introducció al món de la física de partícules que diuen Radurdín que és una meravella. ¿Vale? L'únic problema que té aquest podcast és que està a iVoox, que ja sabeu que no és podcast, sinó que és una olla tancada de la qual no te'n pots sortir. Jo vaig intentar escoltar aquest capítol al mòbil i no vaig poder, perquè m'obligaven a descarregar-me l'aplicació d'iVoox, cosa que no vull fer. En canvi, en el Mac sí que he pogut escoltar-lo sense haver de... he hagut d'aguantar finestres emergents i alguna publicitat, però no m'he hagut de baixar cap aplicació. I tanco amb... Us ho poso com una proposta, però de fet és una notícia, i és meva, parlant de Prime Video. M'ha arribat un correu que em adverteix que a partir del 9 d'abril Prime Video inclourà publicitat.
Ah, mira, és veritat.
T'ha arribat també a tu?
Sí. Em sembla que ja van anunciar-ho. O no?
Va dir que ho farien... Cinedata, sí, o no ho van concretar, però a mi no m'havia arribat un correu. Jo sóc usuari de Prime Video, perquè tinc Amazon Prime, i no m'havia arribat cap correu. És la primera vegada que m'ho diuen, i el 9 d'abril està aquí al costat. Vull dir que no ens donarem compte i ja tindrem... Ho dic perquè...
Publicitat.
Hosti, això trenca una dels... Sí, la gent va deixar de piratejar per pagar les subscripcions dels, dels streamings, no? Jo, de fet, jo vaig comprar l'argument només per un motiu. Ho faig perquè no em poseu la puta publicitat que no vull, vale? Si ara pago i a sobre tinc publicitat i per no tenir-la haig de pagar més, xatos, esteu trencant les regles del joc. El contracte que jo tenia amb vosaltres no és aquest. A que me voy otra vez al torrent? Cabrones. bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo.
Mira, havíem viscut una mena de davallada del torrent on no trobes res i jo crec que si comencen a posar-se tontos, tornarem a lo que hi havia. Perquè la tecnologia és útil i és fàcil i és ràpida.
I hauria avançat bastant. I encara avançarà més si li apliquem una mica d'IA. Diu en Sergi Baila que a Sky Showtime puja de preu a l'abril. Vale. Bueno, que pugin de preu, jo no ho discuteixo.
Bueno, estan pujant de preu bastant.
En general tots.
Arriba un moment que
jo si pugen de preu...
Comptes i coses així.
Vale, no, jo si pugen de preu... Jo entenc, Vull dir, a veure, per mi que pugin de preu no trenca el contracte. Com em comporto jo si pugen de preu? Faig trio. Ara aquest mes veig, aquests dos o tres mesos veig Apple TV, quan ja he vist el que m'interessava deixo de pagar Apple TV i pago... l'única que tinc sempre, perquè té un especial carinyo pel català i perquè els trobo bastant... perquè m'agraden és Filmin. Filmin la tinc by default, ¿vale? Però la resta, HBO, Prime, no sé quantos... Prime la pago perquè ve amb la subscripció, però si ara em posen anuncis... Aquí te quedes, Amazon Prime, vull dir que, o Prime Video. Vull dir que és qüestió d'anar canviant d'uns als altres cada cert temps. I ja està. Per tant, contra l'estratègia de pujar els preus, jo tinc la meva arma d'anar variant de proveïdor quan m'interessi. ¿Vale? Però si m'incerten tots ells, m'incerten publicitat, o em quedo amb la que no me l'incerti, o... alternatives.
Aviam com de gran... Jo recordo, de fet, Prime fa publicitat, ara fa molt que no miro, però crec que posaven anuncis de les seves pròpies sèries.
Ja, sí, això ho han anat fent com a test, per la publicitat, no d'aquest estil que vindrà després. Per cert, diu en Jordi Oliver... I mira, també entra com una recomanació, gràcies Jordi. Diu, jo m'he canviat de Spotify a... Ho tinc amb una pantalla lluny i no ho veig perquè estic mig de gato. Cobuz,
No l'havia sentit mai.
Jo tampoc. Diu, el que obtinc és millora de la qualitat de so, menys compressió i també per no ser zombificat amb l'algoritme i, a més, per les condicions econòmiques dels artistes. Vale, pues Cobuz, no ho apunto, però ho diem, perquè esteu ja fora de plaç, fora de termini. Gràcies, a la gent. Hòstia, és que avui hi ha un mogollon de gent aquí al YouTube. Cosa ha passat? Vale, doncs anem tancant el programa. Mira, al final avui hem dit que el faríem curt i ja portem una hora i deu. Alguna cosa més per concloure, Rai?
No.
Pues molt agraït que t'hagis fet present per afegir contrapunts. Seguidors, oients, gent de YouTube, una abraçada a tots, ens retrobem. Ho recordo, estaré fora unes setmanetes i tornaré després. Una abraçada la setmana que ve, suposo que més. Ja ens trobem. Adeu.
Adeu.
Adeu.